Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Si no fas res, com vols que res canviï? Aquesta és una de les meves frases preferides de l'escriptor i conferenciant Àlex Rovira. Avui en repassarem unes quantes més de les seves. Avui volem conèixer a fons el pensament del col·laborador del programa, Àlex Rovira. I amb Lluís Juncà parlarem de mobilitat urbana i coneixerem una empresa que proposa una idea innovadora, el renting per a bicicletes, cada vegada més de moda. Amb l'Albert Canyigral i la Tai Ruiz parlarem de les dades des d'una perspectiva imprescindible, la perspectiva de gènere. Amb Joana Barbany parlarem de notícies positives del món TIC, per exemple, que hi ha 10.000 professionals tecnològics més a Catalunya aquest any, i això no para. I, com sempre, acabarem el programa amb totes les novetats de la setmana a l'Agenda Digital amb el Pau Bartolí. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris oients a Twitter, a Instagram. Com serà aquest món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
Gran record avui per Pau Donés. I parlem de pensar. Pensar és una activitat que ens diferencia de la resta d'espècies animals. Penso, per tant, existeixo, deia Descartes. I un altre filòsof, en aquest cas el català Josep Maria Esquirol, diu que pensar és començar a canviar la manera de viure. De seguida parlarem una bona estona amb l'Àlex Rovira, que dedica bona part del seu temps a pensar, i el que és millor, a intentar condensar el seu pensament en unes frases breus. Unes frases breus que després ens ajuden a tots, a nosaltres, a trobar les respostes a les preguntes que tots ens fem contínuament. Qui som? D'on venim? I sobretot, cap a on anem? Àlex Rovira, molt bona nit. Què tal? Com estàs?
Molt bona nit, Chantal, molt bé. Content d'estar aquí amb tu novament i amb les amigues i amics que compartim aquests espais de reflexió.
Clar que sí. Darrera conversa d'aquesta temporada, la darrera vegada que vam parlar al programa, fa pocs dies, vam explicar la millor manera d'encarar les vacances, no? Com treure'n el màxim profit. I avui volem conèixer més l'Àlex i ho volem fer mitjançant algunes de les seves frases més interessants, reflexions que ens poden ser molt útils a tots, no? Destacava ara el verb pensar. Què important és, no? Àlex Rovira, pensar, no? Que és el que hem de fer tots, cada dia.
Sí, i diferenciar els pensaments automàtics dels pensaments dirigits, voluntaris, de la reflexió. Perquè moltes vegades tenim pensaments que els sentim, que els veiem, però que en realitat, entre cometes, no són nostres. Per això, de vegades, no convé creure tot allò que pensem, perquè són refregits, inèrcies, veus del nostre diàleg interior que no ens porten enlloc. En canvi, quan hi ha una reflexió serena, conscient, desperta, dirigida, que va acompanyada d'un exercici d'escriptura, d'esquematització, de desenvolupament, això ens pot portar a un canvi molt important, a una transformació molt significativa. Per això és tan important escriure. Escriure quan volem definir un objectiu, una fita, quan volem fins i tot posar en clar el nostre estat d'ànim respecte a una relació, respecte a una il·lusió, a un anhel, a un objectiu, perquè el pensament ben dirigit, la reflexió és la que ens porta a la saviesa. No pot haver-hi saviesa sense reflexió, encara que hi hagi molta intel·ligència. Clar. La saviesa és el resultat inevitable d'un exercici d'humilitat i de reflexió valenta.
Clar. Em pregunto si pensem massa poc com a societat i si a les escoles s'hauria d'estimular més a pensar a tots els nostres nens i nenes?
Penso que, parlant de pensar, penso que hauríem de tornar molt a la veritable filosofia, perquè en realitat a moltes escoles s'ensenya història de la filosofia. Uh-huh. És a dir, què va pensar Plató, què va pensar Sòcrates en veu de Plató, què va pensar Aristòtil o què van pensar els filòsofs que formen part del programa educatiu. Però el que és important és la maièutica, és a dir, el diàleg que facilita al nostre interlocutor o a nosaltres mateixos, si és l'altre que ens fa de mirall, que donem resposta a les preguntes que fem. Perquè moltes vegades, sovint, ens adrecem a un altre perquè ens respongui les nostres qüestions, fins i tot les que ens neguitegen més o les que ens provoquen més cuites, no? I, de vegades, tornar la resposta amable, amorosa, conscient, de dir, bueno, i tu com respondries a la teva pregunta? Te n'adones que normalment la persona automàticament diu, no ho sé, però en realitat sí que sap. I és importantíssim deixar, no només amb els nostres fills, siguin petits, siguin adolescents, clar, siguin joves adults, aquesta capacitat de trobar per si mateixos la resposta, encara que porti temps, però fes tu mateix la recerca, busca la resposta, sinó també especialment entre els adults.
Clar.
Perquè una cosa és ser adults cronològics i una altra és ser adults psicològics, i la conquesta de la maduresa neix en bona part del diàleg interior, també de l'aprenentatge a partir de l'experiència i sobretot de fer alquímia d'allò que ens ha fet patir per aprendre i per veure com podem evitar-nos ensopegant la mateixa pedra. I sobretot el nostre destí seran els nostres hàbits, però els hàbits demanen consciència i la consciència demana honestedat i l'honestedat sorgeix de la reflexió valenta i humil. I tot va junt i aleshores la vida canvia, com deia Proust, parlant de frases i aforismes.
Clar.
Encara que res canviï, si jo canvio, tot canvia.
L'Àlex és una persona, com deia, que pensa molt i que també fa una cosa molt bona. Condensa el seu pensament en unes frases breus, unes frases que són sovint una bona lliçó i una bona eina per aprendre, per anar per la vida. I avui amb l'Àlex m'agradaria, Àlex, si et sembla bé, repassar algunes d'aquestes frases i ens les comentes. Et sembla bé que fem això?
Sí, és molt original aquest plantejament. Moltes gràcies, Chantal, endavant.
Comencem amb una de potent sobre el coratge. Diu, la millor manera de vèncer el que tens és fer el que tens. És atrevida, aquesta frase.
Sí. En realitat, el coratge no és l'absència de por. El coratge és la consciència de que hi ha quelcom per la qual cosa val la pena que t'arrisquis.
Clar.
Per tant, clar.
Digues.
Quan no tens por és temeritat, no és coratge. I una cosa és ser temerari inconscientment i una altra és ser valent conscientment. I, per tant, si el coratge no és absència de por, sinó consciència de que hi ha quelcom per la qual cosa val la pena arriscar-se, és gràcies al coratge que donem sentit a la vida, moltes vegades. Perquè allò que val la pena, és a dir, que sabrem que haurem de pagar una pena, però tot i això sabem que obtindrem un valor propi o pels éssers estimats, això és una font fonamental de trobar sentit vital. Moltes vegades hi ha persones que poden caure en la tristesa o en l'apatia o fins i tot en una certa depressió perquè no tenen un per què viure, no? Com diria Viktor Frankl, clar, aquell brillant psicòleg existencialista, qui té un per què viure trobarà gairebé sempre un com viure. Uh-huh. Això també ho deia Nietzsche, no?
Clar. Per tant, s'ha de ser un valent conscient, com els nostres emprenedors, que ens escolta molts emprenedors al Revolució 4.0.
Això m'ha agradat molt.
Valent conscient. I em fa pensar una altra frase, Àlex, no? En aquest cas, una pregunta que exigeix resposta, no? Què passaria si comencessin a prendre alguns riscos, no? Si ens enfrontéssim a les nostres pors. Jo això ho hem parlat moltes vegades i tinc la sensació que vivim en una societat amb molta por. Àlex, encara, molta por.
Sí, molt peruga, és cert, perquè també, tot i que evidentment hi ha desafiaments i dificultats i cada persona pot tenir processos molt d'usos, però d'on érem, on eren els nostres avis, on som ara, han canviat moltíssimes coses. És a dir, els nostres ancestres... Sí, jo molt sovint, Chantal, penso en la cadena de genitors que hem tingut, no? Com serien els rabes-rabes-rabes-avis, no? Fa poc em vaig fer el mapa genòmic.
Ai, que bé! I què vas descobrir?
Vaig descobrir coses meravelloses, que soc 35% ibèric, però que soc 10% basc, 15% italià, 8% de Sardenya, 8% d'Irlanda, 2% escandinau, una part important també de Centre Europa i vaig pensar, ostres, d'Escandinàvia, d'Irlanda, de Sardenya, d'Itàlia, de Grècia, hauríem de veure aquesta part que defineix el mapa ibèric, doncs d'on venia, basc també, no? Em va fer molta il·lusió tenir tota aquesta diàspora genòmica i els nostres avis, besavis, rebesavis i rebesàvies, no? Quanta fam van passar? Van bellugar-se en entorns on no hi havia medicina, on no hi havia llum, on viure era molt complicat. Clar. I nosaltres, per això no hi ha revolucions, parlant de revolució 4.0, no hi ha gaire revolucions perquè hi ha moltes coses que estan cobertes i realment cal fam, no només física. Jo penso que un gran mobilitzador és la fam. Clar. Espiritual, la fam espiritual, no? Voler donar un sentit a la vida, ajudar les persones que pateixen, millorar el món. També una fam emocional, no? El fet de voler fins i tot honorar els pares, sentir-te en pau amb tu mateix. Per suposat, hi ha una fam intel·lectual gràcies a la qual la recerca avança, no? I gràcies a la qual hi ha dones i homes que ens donen descobriments científics extraordinaris que milloren la qualitat de vida. Clar. Però la fam és molt important i sense fam no ens arrisquem.
Una altra de les frases d'Àlex Rovira per als nostres oients emprenedors, jo crec que l'hem anat comentant al llarg de la temporada del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, i diu així: les ensopegades són imprescindibles no només per aprendre a caminar, també per aprendre a viure. I tots hem tingut ensopegades, l'Àlex Rovira n'ha tingut, la Xantal Llavina també, Bill Gates n'ha tingut, Pedro Sánchez, eh?
Per bé que vulguem fer les coses, sempre tindrem ensopegades.
Clar, clar.
I gràcies. Mira, a mi hi ha un mite que em fascina, que és el mite de Quiró, no? Quiró, el centaure, mig ésser humà, mig animal, no? El senador ferit. El senador ferit, en realitat, l'entrenador dels grans herois, que va ser fill rebutjat. No entrarem en la mitologia, però del seu dolor en va fer alquímia, no? Diu l'amic i mestre Antoni Bolinches, gran.
Un petó, deixa'm enviar un petó a l'Antoni Bolinches, que l'hem de convidar aviat. L'hem de convidar aviat al Revolució, clar que sí.
El que escriu, com comunica i tot el gruix del seu pensament, no? I té un concepte fascinant que parla del patiment productiu, no? Diu, al final, de les coses bones, diu l'Antoni, n'hem d'aprendre, i del patiment, de les coses bones les hem de gaudir. Les hem de gaudir, perquè efectivament a tu quan et passa una cosa bona, després no arribes a casa i dius, per què m'ho he passat tan bé avui? No pensem en les coses bones, les gaudim. Això sí, de les coses que són difícils, en podem aprendre, no? En podem aprendre no només pel que hem fet, sinó pel que hem viscut, no? Per exemple, aprendre a donar les gràcies per allò que ens ha estat regalat, amb l'experiència que aquella persona ens ha procurat a la vida i que potser ha traspassat, ha mort i ja no hi és, no? La gratitud. Per tant, aprendrem de la vida si volem aprendre de la vida. I penso que, com deia Sèneca, penso que en aquest sentit l'estoïcisme és una de les escoles filosòfiques més meravelloses que hi ha, més poderoses i més pràctiques. Mentre visquis, segueix aprenent a viure, deia aquest gran filòsof, no? I efectivament, que bé quan som capaços d'incorporar com a hàbit, i anem lligant tot l'anterior, la capacitat de reflexionar a partir de les experiències viscudes, especialment de les doloroses, i en lloc d'anar amb el dit senyalant als altres i anant de victimeta i dient la culpa és teva, la culpa és tu, canviar el dit, fer una atribució cap a un mateix i dir a què he contribuït jo, conscient o inconscientment, perquè es produeixi això.
Clar.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores.
Caminant per la vida amb alegria, aquest Melendi que Àlex ens porta energia per anar acabant. Una frase que m'agradaria, de les que hem repassat amb l'Àlex Rovira, i és molt important, jo crec que és un oient molt breu però molt contundent, i que tots els oients que ens esteu escoltant ara mateix, a casa, al cotxe, no sé, ens podeu escoltar de mil maneres, no? Des del telèfon, des de l'ordinador, i és qüestionar-se dona molt de si. perquè som molt crítics, que abans ho deia l'Àlex amb els altres, però també hauríem de ser més autocrítics, no? Perquè hi ha aquesta frase que a vegades la gent no sé què em passa, vull canviar de feina, què vull fer. Qüestionar-se, Àlex Rovira, dona molt de sí, és molt important preguntar-nos.
Sí, sí, moltes vegades les persones posem energia en comparar-nos amb l'altre i qui compara normalment té molts punts per perdre, perquè sempre trobarem elements en l'altre en el que ens pot superar i això pot ser font d'amargura. Comparar-te amb l'altre o criticar l'altre no serveix de gaire, excepte que la teva crítica tingui un fonament que permeti millorar el vincle de la relació o fins i tot la consciència de l'altre, si així ho consideres, no? Si algú fa una trastada, doncs criticar és important per defensar-te i per posar les coses al seu lloc, però sobretot, per damunt de tot, la qüestió que ens permet créixer amb més força és la capacitat que tenim de qüestionar-nos, no? De qüestionar-ho tot. El Déu que ens van fer creure quan érem petits, al pare i a la mare, i tot i donar-los les gràcies pel que ens han transmès, però qüestionar allò que hem mamat i que no qüestionem, i per suposat, en la nostra quotidianitat, qüestionar. Hi ha un exercici molt poderós i molt senzill, que és cada nit, quan tu, abans d'anar-te'n a dormir...
Cada nit,
sí. Hi ha molta gent que fa meditació, però fer-te la pregunta, què podia haver fet millor avui? En què podria millorar avui? Per petit que sigui, en què podia haver millorat? En aquesta conversa potser no vaig estar de... I això no vol dir matxacar-se, eh? Senzillament fer un exercici reflexiu...
Molta gent l'hauria de fer, perquè la intel·ligència emocional és molt important.
Sí. Però tu imagina't, no? En 10 anys, Xantal, tindríem 3.650 punts de millora, no? 365 per any, en 10 anys. I clar, multiplica-ho, no? Amb 50 anys de vida ens aniríem probablement a 20.000. Clarament, clar, dius, ostres, doncs aquí pots polir molta cosa, no? Perquè en realitat els éssers humans som com diamants en potència, no?
Sí.
Podem anar polint i anar traient la muralla.
Molt bé.
Que complica la vida pròpia i aliena. Digue'm tu què és el que vols, oh, oh. Digue'm tu què
és el que vols abans que acabi el dia. Us regalo tres frases més d'Àlex Rovira que hem anat repassant aquesta temporada. Molts volen tenir bona sort, però molts pocs estan disposats a anar per ella. Una altra, ja m'agrada molt aquesta, no? Hi ha neurones molt atrevides. Aquestes són a les quals hem de fer cas especialment. I una altra, gaudeix de cada minut com si fos el darrer. Gaudeix de cada minut com si fos el primer. I, Àlex, regala'm, va. Tu, ara et dic que em regalis una frase per acabar aquesta masterclass amb tu. Digue'm una teva, va. Una, regala'm una. Quina em regalaries?
Aquí tinc tot de llibres i tinc molts més. Aquí tot. Això són compilacions d'aforismes, però ara no faré un tour de la casa, però en qualsevol cas m'agrada molt llegir, m'agrada molt... Hi ha autores i autors que em fascinen. M'agrada molt el pensament de Jung, Carl Gustav Jung, aquest magnífic psicòleg, que tenia aforismes sensacionals. N'hi ha un d'ells que fa pensar molt, que diu, la vida no viscuda és una malaltia de la que es pot morir.
Ostres.
La vida no viscuda és una malaltia de la que es pot morir. Per tant, atrevim-nos, no? Per lligar-ho tot, estimada Xantal, no? Atrevim-nos a construir, a crear les circumstàncies d'aquesta vida desitjada i encara no viscuda. Que el dia de demà, és curiós, quan la gent mor i les persones que fan l'acompanyament els pregunten si tornessis a viure, què faries? La resposta més habitual, segons deia Elisabet Kubler-Ross, és m'hagués arriscat més. M'hagués arriscat més. Per tant, que quan arribi el moment de traspassar, no diguem m'hagués arriscat més, puguem dir vaig arriscar, vaig aprendre d'allò que no va anar bé, vaig gaudir d'allò que va anar bé i me'n vaig en pau.
Per tant, en regals, la vida no viscuda és una malaltia,
de la que es pot morir.
Gràcies, Àlex Rovira, com sempre ens fas pensar, ens fas aprendre, i molts oients ens ho diuen, quan és la secció de l'Àlex, aprenem contínuament, em comentaven l'altre dia a les xarxes socials, i ens expliquem i entenem aquestes experiències que expliqueu i podem aplicar-les, no?, també al nostre dia a dia, a la nostra feina. Abraçada gran.
Podem servir amb un servei públic tan important. Una abraçada molt gran.
Una abraçada, gràcies.
A les amigues i amics. Tot em sembla si
estic amb tu. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. També som a Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolució4. Revolució 4.0 aquesta temporada. Dos dies, dissabtes i diumenges, de 10 a 11 de la nit i sempre a la web.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Saps que encara estic buscant cotxe?
I ja t'has decidit?
Ui, no, ja m'agradaria.
A veure, per què el necessites?
Doncs per anar a la feina cada dia, fer escapades...
I per entrar a la ciutat, no?
Exacte.
I, esclar, que no sigui car.
Doncs sí.
Tria Toyota CHR Hybrid amb mode elèctric, sense endolls i amb etiqueta Eco. I finança-la amb Toyota Paper Drive. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Copenhagen i Amsterdam encapçalen cada any el rànquing de les ciutats més bike-friendly, és a dir, les ciutats més agradables per circular-hi amb bicicleta. Cada any, més i més ciutats es van sumant a la llista. Aquí encara som lluny de les xifres de la capital danesa, on el 62% dels desplaçaments es fan amb bicicleta. Però, com la majoria de coses a la vida, tot és qüestió de temps.
Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta zona desde Santa Marta hasta la Arenosa.
I amb aquesta cançó de la bicicleta, perquè parlarem de bicicletes avui, saludem en Lluís Juncà, director general d'Innovació i Emprenedoria. Què tal? Bona nit.
Molt bé, Chantal, bona nit.
T'agrada aquesta cançó o no?
M'agrada el tema de la cançó.
El tema. I saludem també a Falk Siegel, de l'empresa Cleta. Què tal? Bona nit.
Molt bé, bona nit.
Bona nit, Lluís. Avui vols parlar de la mobilitat, un tema molt important, que de vegades més les empreses d'aquest sector tenen clar que han d'oferir un servei més que un producte, no?
Sí, la tendència a la servitització dels productes és global i a tots els sectors i a tots els països. Això es veu, per exemple, en el tema fonamental que és el lloguer de l'habitatge en lloc de comprar-lo, però també veiem hospitals que lloguen l'equipament mèdic, fàbriques que lloguen la seva maquinària, i això també arriba a la mobilitat, amb els cotxes de lloguer i també en les bicicletes de lloguer, com el cas que tenim avui.
Clar. Fal, què oferiu a Cleta? A veure, aquestes bicicletes, per què són diferents?
Són diferents, sí. Bueno, al final, nosotros existimos para cambiar vidas, ¿no? Cambiar vidas, a través de la bicicleta. Nosotros ofrecemos una suscripción de bicicletas que es mucho más, ¿no?, que solamente la bicicleta en sí, sino con otros servicios que ofrecemos aparte, ¿no?, de la bicicleta.
¿Es un renting de bicicletas, podríamos decir?
Lo podrías decir sí, pero a la vez ofrecemos servicios que un renting clásico no te ofrece. Un ejemplo claro, ¿no? Nosotros conocemos, ¿no?, el coñazo de subir la bicicleta a tu piso porque no hay espacio, tienes, ¿no?, el miedo de que te la roben. Nosotros ofrecemos una garantía antirrobo y una bicicleta que puedes dejar afuera. Entonces, al final, entendemos, ¿no?, el por qué mucha gente hoy en día aún no usa la bicicleta y lo queremos cambiar.
Clar. Per tant, és un servei més personalitzat, no? Diries el vostre, no? Molt més personalitzat. Lluís, la cultura del lloguer, no? Començant per les cases, els cotxes, ens costa assimilar encara, no? Que hi ha d'haver-hi més lloguer, canviar la mobilitat de les ciutats també, i per què no amb lloguer, no?
Sí, la cultura de la propietat té alguns avantatges, però clarament alguns inconvenients hi ha a la ciutat. Com deia ara en Folk, clarament la bicicleta és guanyadora si li pots treure alguns dels desavantatges, com per exemple la inseguretat, no? De la por que te la robin. Clar. O en canvi la comoditat de que si no és la teva, algú et pugui venir i te la pugui arreglar a casa teva mateix, no? I per tant el format de lloguer et dona moltes més facilitats i molta més comoditat i més tranquil·litat que no pas el format de propietat.
Clar, i fins fa no gaire tenir les coses en propietat era signe d'haver progressat socialment, en canvi, no, Lluís, la tendència va canviant i sobretot en els més joves, no? Que no volen tenir propietat sinó volen viure experiències i també comprar serveis, no? Sobretot la gent
sí,
jove.
Sí, al final tu tens una tarifa plana, saps quan pagues cada mes, és una part petita, entre uns 15 i uns 20 euros, i tu n'oblides, no? En canvi, quan tens una cosa en propietat, has de pensar en primer que has de fer un pagament d'entrada molt més elevat, però després que assumeixes el manteniment, la responsabilitat de si te la roben o no te la roben, i per tant, aquesta cultura una mica més frugal de no tenir tants mal de caps i alhora no tenir la propietat, connecta molt més amb els joves.
Ara no entès per què no me la robaran, Fal. Com ho feu, això? Perquè no me la robin, com ho feu, això?
Sí, un punto por añadir, Lluís, a lo que dices, un modelo de negocio de renting, ¿no? En nuestro caso tiene muchas ventajas porque hacemos el cambio de hábito mucho más fácil a personas que aún no están usando la bicicleta, que en nuestro caso es, ¿no?, nuestro target principal, ¿no? Lo hablamos normal, o sea, tenemos gente que está pensando en este cambio, entonces ese modelo de negocio no facilita este cambio. ¿Y por qué no nos la roban? Bueno, al final nosotros pensamos mucho en cómo hacer la bicicleta antirrobo y tenemos, bueno, un sistema de seguridad inteligente, tuercas antirrobo y una rueda amarilla delantera.
¿Y una qué?
Una rueda amarilla, una rueda groga.
¿Una rueda groga? Ah, molt bé. Escolta, per cert, tu ets alemany, no?
Sí.
Però tens un accent diferent, d'on ets? Explica'm això.
Para hacer la historia corta, me enamoré de una colombiana, viví en Colombia y me voy a casar en 2 semanas.
Ah, felicitats, molt bé. Quina alegria. O sigui, vas néixer a Alemanya, però vas viure molt de temps a Colòmbia.
Sí, más que un año, pero como ahora tengo parte de la familia, voy bastante.
Molt bé. Escolta, no està pensat, són per bicis urbanes. A quines ciutats esteu oferint aquest servei, ara em diries?
Hoy en día nosotros estamos operando en Barcelona, Sevilla y Alicante.
Molt
y
bé.
Al fin nosotros nos vemos en ciudades que están en esa transición hacia mucho más bicicletas. Y aquí en Barcelona lo hemos visto, ¿no? El cambio en los últimos 2-3 años desde el COVID es brutal y notable, y ahí es donde nosotros nos vemos.
¿Cuántas bicicletas teniu a Barcelona? Barcelona?
Tenemos más que 1.000 bicicletas activas.
Més de 1.000 actives, Clar, et pregunto, Lluís, la bicicleta serà cada vegada més la manera d'explaçar-se per la ciutat, sí? Dins de la ciutat?
Sí, en general el que se'n diu la micromobilitat, o sigui, elements de transport molt àgils i personalitzats, que a més tenen la virtut que són compatibles amb el transport públic, no? Tu pots agafar una bicicleta per aparcar-la a l'estació per anar a agafar un tren, o si és un vehicle més petit, com un patinet així, potser el pots posar a dins l'autobús. Per tant, la micromobilitat és el que és la gran tendència a l'alça, que és una mobilitat personalitzada, que no contamina i que és complementària al transport públic d'una forma gairebé perfecta.
Falc, explica'm això, a veure, perquè tu has tingut business angels en els teus, en el teu projecte, gent com el porter del Barça, Ter Stegen, o el jugador Marc Gasol. Han apostat per tu, no? Com t'ho has fet, això?
Bueno, lo hemos hecho nosotros con, ¿no?, la misión y el impacto que queremos tener, ¿no? Al final los dos, ¿no?, quieren que Barcelona, en este caso, o otras ciudades españolas, ¿no?, evolucionen, ¿no?, hacia una ciudad con menos coches y muchas más bicicletas, y al final vieron, ¿no?, un encaje con la misión que tenemos. Y creo que se enamoraron un poquito, como todos nosotros.
No, molt bé, no? Escolta, tens uns padrins, no? Business angels il·lustres, no? I la previsió és créixer internacionalment? Com vols créixer? Perquè, clar, no sé quants usuaris vols tenir d'aquí 5 anys.
En 5 anys és mucho, ¿no?, a nivell de on queremos estar. A corto plazo sí nos vemos en las ciudades donde estamos operando y a la vez estamos, ¿no?, preparando esa expansión internacional que seguramente vendrá el año que viene, porque hay muchos países, muchas ciudades que están en esa misma transición, pero donde hace falta todavía, ¿no?, mucho empuje.
La veritat són els motius que vam sopar. La mentida, un got de plàstic a la mà. Jo et prometo que no crec en tot això.
Per tant, Lluís, hem d'imaginar una Barcelona i una Catalunya amb moltes més bicicletes?
Sí, com deia abans, amb molts més vehicles d'aquests personalitats, de mobilitat lleugera, no? I també hem d'aspirar a no només que ells siguin utilitzats, sinó que també hi hagi una indústria al darrere que a poc s'està creant a nivell tecnològic, de fabricació, de tots els components que fan falta perquè hi hagi aquesta mobilitat sostenible, no? I d'aquí n'hem de fer no només una manera de desplaçar-nos sostenible i agradable, sinó també una indústria. I això jo crec que a curt termini ho veurem com passa.
Molt bé, per acabar, Falc, el teu somni quin és amb el teu projecte empresarial?
Jo crec que, antes de irnos, no, un punto que
molt ràpid, Falc, perquè estem acabant, sí.
Molt ràpid. Al final, no, Catalunya, nosotros fabricamos aquí mismo, ¿no?, en lo que acabas de decir tú, y creo que nosotros nos vemos aquí y en muchas más ciudades catalanas, aunque sean más pequeñas. Yo creo que nosotros vemos...
Perdón, Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Girona... Girona, com dius Girona. Molt bé, doncs escolta, Falc, molta sort, segur que és un projecte de futur, que vagi molt bé, i gràcies, com sempre, a Lluís Juncà per portar bones idees innovadores al Revolució. Ja ens veiem al setembre, perquè venen les vacances.
S'ha acabat ràpid aquesta temporada.
S'ha acabat ràpid, déu-n'hi-do, eh? Ganes de vacances, també. Una abraçada, Lluís.
Gràcies.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria t'hi acompanyem.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Saps què és també una revolució?
La celebració del Dia de l'Orgull LGTBI ens recordava que encara hi ha molta feina per tothom. A fer per aconseguir la igualtat.
Suma't a la revolució de les teulades
i, per tant,
dóna-lo
en el tecnològic. Molt contenta de saludar l'Albert Canyigrà, el director general de Dades Obertes. Bona nit, Albert, què tal, com estàs?
Bon, enxantat, molt bé.
I també saludem a la Thaís Ruiz, fundadora de Digital Fems, que impulsa projectes tecnològics amb perspectiva de gènere. Què tal?
Hola, què tal?
Què tal? Albert, no fa gaires dies era el Dia de l'Orgull, el dia en què el col·lectiu LGTBI reivindica els seus drets, no? Ho deia ara, falta molt per parlar d'igualtat i de respecte de drets també en el que són, no?, en els àmbits tecnològics, Albert.
Sí, la tecnologia és un àmbit que no podem oblidar al parlar d'igualtats i respecte als drets. Molts cops no és l'entorn principal, però és un àmbit que no podem oblidar.
Clar, les dades han de reflectir, no?, que la societat és molt rica i complexa i no s'ha de veure només, no?, des d'una perspectiva binària, tradicional, Albert, home-dona.
Sí, això comença, per exemple, en redissenyar els formularis, les enquestes i els processos en què capturem dades per reflexar just aquesta perspectiva àmplia de gènere més enllà de la binària que deies d'home-dona.
Ja. Per què és important incloure àmbits de gènere en les dades cada vegada més, no?
Bueno, tu ho deies abans, deia també, doncs és el tema de poder reflectir una societat rica i complexa com la que vivim ara el 2022, i sense aquestes dades sobretot tindrem una visió molt sesgada, molt, molt parcial i molt incompleta de la societat. I llavors, evidentment, doncs, per polítiques d'igualtat i de no discriminació, les dades són imprescindibles.
Thais, tu que coneixes molt bé el tema, què en penses també?
Sí, sense dades en perspectiva de gènere no tenim una foto de la realitat, no, és tan senzill com això, no? Vull dir, ja cada vegada hi ha més literatura, més articles, més investigacions sobre el tema. Per exemple, des de que la Comissió Europea ha dit que per donar ajudes i beques grans, s'han d'incloure en aquests informes dades desagregades per sexe i o per gènere. Si no, no hi ha ajudita. I això ha implicat que, per exemple, revistes com Nature hagin dit que a partir d'ara ja només publicaran informes d'investigació que incorporin això. Per tant, això és una notícia boníssima, però és efecte de, diguéssim, una voluntat política, no?, de tenir aquestes dades.
Clar. Hi ha una frase teva molt i molt contundent que diu: sense la perspectiva de gènere, el big data no serveix per res. És important, no? Per què? Expliquem-ho.
Sí, aquí ens vam mullar. Sí, o sigui, nosaltres tenim les societats actuals, no?, la societat digital que en la qual vivim, té tecnologia per parar un carro. Però què passa? Si aquesta tecnologia conté biaixos, com per exemple en la recol·lecció de dades o en el processament d'aquestes dades, no ens serveix de res tenir tota aquesta tecnologia, perquè al final ens està donant uns resultats que estan esbiaixats i per tant no estan reproduint una fotografia de la realitat. No? Uh-huh. I diguéssim que aquesta frase, diguéssim, si la contextualitzéssim, l'estaríem associant a un projecte que vam fer que es diu Datos contra el Ruido. Hi ha molta gent que fa Datos contra el Feminicidio, hi ha moltes iniciatives arreu del món que treballen amb Big Data i amb perspectiva de gènere, i al final la fotografia que ens dona un treball amb perspectiva de gènere és diferent a, diguéssim, els resultats o la foto que pots obtenir sense aquesta perspectiva de gènere, en aquest cas violències masclistes.
Clar. Albert, quines són aquestes dades, no?, amb perspectiva de gènere que cal prioritzar i per què?
Bueno, hem de dir com totes les que allà on tingui rellevància, evidentment, no? Però sí que hem de poder prioritzar i des d'un punt de vista de govern i de polítiques públiques doncs ens hem de centrar en alguns àmbits com pot ser tot l'àmbit laboral, no? Per evitar de nou polítiques d'igualtat i no discriminació, tot l'àmbit de la salut, no? Són els grans àmbits vitals de les persones, l'àmbit laboral, l'àmbit de la salut i especialment també totes les formes de violència masclista que doncs cada cop hi ha més dades i es poden fer més estudis. El que volem és això, doncs, sobretot assolir aquesta igualtat efectiva entre homes i dones i això, dic, des del departament, doncs, des de fa anys hi ha una política específica en aquest àmbit de que les dades obertes es treballen en perspectiva de gènere. També.
Clar. Mira que el Revolució, expliquem dades, Albert, des de fa temps no és fàcil parlar de dades, però ho fem. I Albert, en el teu cas, en les empreses i la resta de societat civil, què li diries?
Deixa'm fer un apunt abans de passar això, també de l'administració, i crec que el que també podem fer és autoexigir-nos, com ja estem fent amb aquest pla de govern que inclou tot aquest treball en perspectiva de gènere, i també, com ens ha explicat la Thais, doncs, incloure clàusules que obliguin a la inclusió de dades en perspectiva de gènere quan hi ha diners públics involucrats. Això per acabar amb el capítol de l'administració, no? Autoexigència i a través de la compra pública o les subvencions o les ajudes doncs, també fomentar aquesta recerca, bueno, aquest treball en perspectiva de gènere. I les empreses, doncs, bueno, primer jo crec que des d'un punt de vista de donar servei i productes, entendre que poder tenir aquestes dades en perspectiva de gènere els permet conèixer millor els seus clients, les seves persones usuàries, per tant donar un millor servei, un millor producte.
Clar.
I la societat civil, jo crec que de la Thais també ho he comentat, doncs, bueno, molta conscienciació, molta sensibilització, molta formació i també doncs, bueno, fer servir, sobretot quan hi ha dades en perspectiva de gènere, apareixen realitats que havien quedat ocultes sobre les quals hi ha col·lectius implicats i impactats que poden defensar millor els seus drets. No? Doncs, per tant, també fer servir aquestes dades en perspectiva de gènere per fer una millor defensa dels seus drets i necessitats.
Clar. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Per anar acabant, Thais, hi ha dades esbiaixades, això pot dur a la discriminació, no? Em pots posar algun exemple,
mira,
per exemple?
Sí, sí. Ara no me'n recordo el nom, però un exemple molt clar és la situació de crèdits i l'accés a la financiació que les dones, perquè qui ha dissenyat els sistemes de detecció si un és viable o no és viable donar un crèdit a una dona, contenen biaixos. I això li va passar a la dona d'un dels senyors més impressionants en el món de la creació de software, el creador de Ruby on Rails, que el sistema de finançació d'Apple li va denegar, diguéssim, li va donar un límit 20 vegades més baix que la seva dona, que ell, que tenen, diguéssim, aquell...
Doncs, no, i tot pel fet de que només era dona, no?
Clar, i només per això, o sigui, és
que... Quin drama que vivim, encara,
Thais. És molt fort.
Clar.
Fort.
Albert, algun exemple, per anar acabant, que vulguis afegir,
sí,
tu?
Sí, tot, ha sortit molt a la premsa, també, tot el tema de quan es busca feina i s'envien currículums, i aquests currículums es filtren de manera automàtica, doncs si tradicionalment aquella posició s'ha estat ocupada per un home blanc, diguéssim, doncs evidentment els currículums de les persones de color o les persones que s'identifiquin com a dones quedaran gairebé automàticament descartats perquè històricament aquella plaça no ha estat ocupada, doncs, ha estat ocupada per homes blancs. No? Per tant, aquestes dades amb les que entrenem els algoritmes, si contenen biaixos, generen biaixos.
Molt bé. Doncs escolta, Thais, encantada. Albert, també un plaer, com sempre, aprendre amb tu, amb les teves dades obertes. I bones vacances, Albert, i ens veiem al setembre.
Vacances, gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. També som al Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolució4. Dones TIC amb Joana Barbany.
Catalunya va augmentar l'any passat un 12% el nombre de professionals digitals. Això vol dir més de 10.000 persones més que es dediquen al sector TIC. Una notícia excel·lent sobre la qual només esperem una cosa, que l'any que ve encara sigui millor. Molt contenta de saludar la Joana Barbany, ja la coneixeu, i és directora general de Societat Digital, col·laboradora del Revolució. Què tal? Bona nit, com estàs?
Hola, bona nit, molt bé.
Més professionals digitals, bones notícies, no? Això vol dir que la demanda, Joana, no para de créixer.
Doncs així és, la demanda no para de créixer. De fet, la demanda de talent digital ja supera avui les xifres prepandèmia a Barcelona i a Catalunya també. Per tant, doncs, incrementen cada any i estem ja amb una manca de talent a Europa, no? Doncs de 3 milions de persones, o sigui que necessitem molta gent en aquest sector.
Avui ens expliques les conclusions de l'informe Digital Talent Overview 2022. Quin seria, Joana, el gran titular d'aquest informe, diries?
Jo, de fet, tinc tres titulars. El primer seria que hi ha un clar increment d'especialistes TIC tant a Europa com a Catalunya. El segon, doncs, que tot i augmentar el nombre de professionals en aquest àmbit i segueix havent una gran tensió entre oferta i demanda de perfils tecnològics. I el tercer, que ja sabies que parlaria d'això, que és que tot i millorar una mica la situació, doncs encara hi ha una bretxa de gènere persistent en aquest sector.
Clar, Barcelona és el gran pol tecnològic català, però ciutats com Tarragona, Girona o Lleida van creixent lentament, però van tenint també i demanant més treballadors digitals, no?
Sí, sí, està clar. Com bé has dit, doncs mireu, aquest any, el 2021, Catalunya ha sumat 10.500 nous professionals tecnològics. Per tant, és una molt bona dada. I aquests perfils, doncs, òbviament, estan aglutint, el 95% està a Barcelona, no, d'aquest talent, i el 97% d'ofertes són d'aquí de Barcelona. Però tot i així, doncs, entre Tarragona, Girona i Lleida, es han publicat prop de 1.000 ofertes de treball en l'àmbit tecnològic. Per tant, la gent de Tarragona, Girona i Lleida, que sapien que també allà hi poden trobar feina.
Per tant, 1.000 ofertes més, estàvem parlant, per tant, bones notícies també per Tarragona, Lleida i Girona. I l'informe crec que també assenyala una dada interessant, no? A Barcelona importa molt el talent de fora.
Sí, com sabeu, Barcelona és un pol de talent tecnològic i digital i avui en dia podem dir, doncs, que un 31,4% del talent digital que tenim a Barcelona prové de fora. En tenim fora amb el sentit més ampli, eh? És d'arreu d'Europa i d'arreu del món. I dels perfils més internacionals, doncs destacaria els perfils de ciberseguretat, amb un 40,55% de perfils,
40
estrangers, i desenvolupadors d'aplicacions, que són el 40%, per tant, doncs, són dos perfils molt demandats a nivell mundial.
Clar. Joana, sabem d'on provén aquests treballadors que arriben a Barcelona per desenvolupar aquesta carrera tecnològica?
Doncs mira, destaca Londres.
Londres?
Londres amb un 11,4%, 11,5%. Després Madrid, que està aquí a la cantonada, amb un 10%. I després ja tenim, doncs, per sota del 3%, Buenos Aires, São Paulo. A nivell espanyol, València, Sevilla, estan també, doncs, estem important talent d'allà. I jo destacaria això, Londres. Londres és el principal generador de talent per nosaltres.
Londres, Atenció, sí, sí. Ens hem d'apuntar a la llista, la ciutat de Londres, però encara hi ha feina a fer, jo crec, Joana, i n'hem parlat moltíssimes vegades amb la Joana Barbany, sobre la bretxa de gènere. Les dades milloren, però, com sempre, ens queixem que no n'hi ha prou, Joana.
Així és, i no torno a repetir les dades, però estem al voltant del menys del 30% de dones en aquest sector. A Barcelona estem una mica millor que la resta del món o Europa, però seguim per sota. És important destacar que sí que tenim paritat aquí a Barcelona pel que fa a l'especialitat de disseny, no? De disseny UX i UI, sí, on estem al 50% de talent home-dona. I bé, tot i això, ja t'ho he dit, la bretxa de gènere persisteix, ha incrementat poquet, un 2%, per tant, encara hi ha molta feina per fer, i també, doncs, seguim amb una bretxa de gènere pel que fa als estudis. També segueix sent baix, o sigui, estem parlant de... Hi ha carreres i graus on només un 10% de les persones són dones, no? Per tant, com sempre, molta feina per fer, i per això els projectes com els que explico aquí quasi cada setmana, cada 15 dies.
A dones TIC.
Exacte.
I segons l'informe, digue'm els perfils laborals TIC més demanat, que hi ha més feina i que, per tant, interessa molt als nostres oients.
Sí, doncs mira, el que es demana més són els desenvolupadors, els perfils de UX UI i després consultors de CRM i d'ARP. Aquests són els que concentren el 53% de la demanda. I després també els desenvolupadors web, app, els dissenyadors interfícies i experiència d'usuari. En aquest cas, doncs, també són bastant molt buscats. I dir-te que els professionals més buscats avui en dia són on hi ha més manca de talent perquè hi ha menys oferta, és els professionals cloud i els especialistes en ciberseguretat. El tema
ciberseguretat veig que és el més destacat.
Sempre, perquè hi ha molt poca oferta, diguéssim. Generem molts pocs professionals, hi ha poca gent que es formi en graus de ciberseguretat i els hem d'anar a buscar les empreses o fer reskilling, que es diu, no? A nivell d'intraempresarial. I know that angel used to be the devil on my shoulder.
Si parlem de formació, molt important, jo crec que em sembla que ens explicaràs una de freda i una de calenta, podríem dir, no?
Sí, la bona és que l'UPC lidera el rànquing estatal i entre universitats i formació professional de les TIC a nivell mundial.
Molt bé, a nivell mundial.
Sí,
felicitats
sí.
A la Universitat Politècnica de Catalunya.
I a nivell estatal també, òbviament, eh? També clar. Està el rànquing número 1 com a universitat formadora de talent TIC.
Clar. I l'altra que no és tan bona?
Doncs que ens en falten més de catalanes en aquest rànquing, per tant animo, hem de seguir treballant perquè estiguem també doncs, altres universitats amb el rànquing del top 10 espanyol, europeu o mundial.
Clar. Per tant, ja aquesta absència no, d'universitats catalanes en rànquings, en tecnologia, que com podem fer no, que aquesta assignatura que encara no aprovem podem millorar, no? Què em diries?
A veure, doncs aquest any s'han generat 4.000 nous titulats i titulades perquè fa a graus TIC, des de, òbviament, l'UPC, però també doncs, altres universitats i també formació no reglada, no ens oblidem, o la FP, que és reglada. En total doncs, estem generant 4.000 professionals anuals a través dels graus i les FPs. Sempre reclamo doncs, també a aquestes persones que estudien les FPs perquè és molt important que s'introdueixin en aquest món tecnològic i digital. I després està creixent amb força tot el que té a veure amb els bootcamps i la formació no reglada, que són aquests no, cursos accelerats, a vegades de gent que no sap codificar i que amb un curset accelerat doncs, es posen al sector i al mercat digital. Per tant, tenim la formació reglada i la no reglada que estan generant nous professionals.
I recordem que les universitats catalanes van generar 1.869 titulats en graus TIC en aquest curs 2000-2021 i, per tant, com deia la Joana, la quantitat de titulats augmenta, sí. Aquest 7,79% respecte al 2019-2020. Molt bé, Joana, acabem temporada amb tu i m'agradaria fer balanç, no? T'has passat bé a Dones TIC? Hem parlat de molts temes aquesta temporada, que ho seguirem fent la temporada que ve, no? Et quedaries amb quin record et quedes d'aquesta secció, em diries?
Jo el que farem de cara l'any que ve és convidar més persones, òbviament homes i dones, a explicar les seves experiències, perquè m'agrada molt també donar veu a premiades o candidates dels premis que quan venen els agrada molt i a més tenen molta repercussió. Sempre em diuen que quan passen per la ràdio repunten, no? Allò les views a LinkedIn o els contactes que fan, per tant, l'objectiu que tenim, Xantal, és, a banda de venir jo aquí a explicar les coses que fem que m'encanta, portar potser més convidades.
Clar que sí, més dones TIC amb la Joana Barbany. Escolta, desitjo que descansis aquestes vacances perquè la Joana treballa molt, No li veieu la cara, però jo sé que treballa molt i dic que et mereixes unes bones vacances.
Tu també.
No? Gràcies, Joana Barbany. Una abraçada.
Una abraçada. Fins l'any que ve.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. També som al Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolució4.
I acabem els diumenges, com sempre, fent l'agenda digital de la setmana amb el Pau Bartolí. Pau, quines novetats tenim per la setmana que ve?
Doncs mira, m'he fixat amb els carregadors.
Ah, molt bé.
Amb els carregadors, en tenim molts, no?
Sí.
El del mòbil, el del portàtil, el de la tablet, el dels auriculars... i no estem tan lluny de solucionar-ho, t'haig de dir.
Clar.
A veure, fa pocs
a
dies...
A veure, què hem de fer?
Sí, hem sabut fa pocs dies que a partir de la tardor del 2024 la Unió Europea tindrà un carregador universal per tots els dispositius electrònics. Això vol dir per la tauleta, pel telèfon, per l'ordinador, per la llotja intel·ligent, pels auriculars Bluetooth, és a dir, per tots els dispositius, tant d'Android com d'Apple, que es carregaran tots amb un únic carregador. Una gran notícia que, a més, a banda de facilitar la vida als usuaris, evitarà 11.000 tones de residus l'any. Per tant,
ah, és una bona notícia, això està molt bé.
També és una mesura
bé, sí?
Sostenible. Feia temps que era una qüestió que estava a l'agenda de la Unió Europea, però no hi havia cap acord, fins ara no hi havia cap legislació comú, i aquest pacte cal dir que això, que ha costat 13 anys de negociació, en principi d'entrar a vigor, com dèiem, la tardor del 2024, i es vol donar aquest cert marge a la indústria tecnològica perquè s'acabi d'adaptar.
Per tant, bona decisió de la Unió Europea, que harmonitzarà tots els dispositius electrònics amb un únic carregador a partir de la tardor del 2024. I amb què acabem, Pau, aquesta setmana també?
Doncs mira, amb una aplicació que he descobert, sí? Per aquests que us agraden les noves aplicacions i voleu tafanejar, m'ha fet gràcia. Es diu Shadow Map.
Shadow Map?
Shadow, com l'ombra en anglès, eh? Shadow Map, una app perfecta pels episodis que estem vivint, l'onada de calor, funciona com un Google Maps, i ens ajuda a orientar-nos, però amb la particularitat que ho fa per... et marca les zones on hi ha ombra.
Molt bona aquesta,
llavors,
eh?
Llavors, té la seva gràcia, si estàs de vacances a alguna zona que no coneixes, o estàs per Roma, que veiem episodis d'alta calor, Costa Brava, Ponent, on vulguis, i no ho tens clar, doncs amb aquesta aplicació pots veure, mira, si vaig per aquest camí, doncs hi haurà ombra i no suarem tant.
Clar. Per tant, escolta, bona recomanació, perquè ha fet molta calor. Ara ha baixat uns dies, però amb tanta calor hauria d'haver sabut aquesta aplicació Shadow Map, eh? Per on fa ombra? I bona app per aquest estiu. Gràcies, Pau.
A vosaltres.
Acabem programa, oients, acabem la setmana i ho fem amb una frase de la campiona de natació Mireia Belmonte. I és aquesta. Diu, si mires enrere, que sigui per veure el que has treballat fins arribar on ets. Bona frase per pensar-hi, oients, i com sempre, agrair la feina de tot l'equip, Jordi Portals, Jordi Pi, Pau Bartrolí, Marc Brugat i Dani Jiménez a la realització tècnica. Gràcies, oients, ens retrobem durant la setmana, ja ho sabeu, a la web i a les xarxes socials, @revolució4, i sobretot, no falteu, dissabte i diumenge que ve a les 10 de la nit. Un petó.
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina, Jordi Pi, Jordi Portals, Marta Pujades, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Passa bé,
passa bé. Tinc un cel. Fa fos, perdent és quan més heu
elefants volant. Jo només vull veure elefants volant. Jo només vull veure elefants volant. Comptant les llàgrimes al buit, he après a caure cap amunt.